Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
7:15. Bona tarda, amics i amigues. El cardenal Joan Josep Omella recrimina als polítics i altres dirigents de la societat que no posin l'erradicació de la pobresa en la primera posició de les prioritats. És notícia aquesta reflexió que forma part del missatge setmanal de l'arcabisbe de Barcelona, la carta d'aquest diumenge, i que hem pogut avançar des d'aquest migdia. Demana un pacte precisament pensant en els últims. Segons les últimes dades de l'informe FOESA, 3 de cada 10 catalans, malauradament. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També recordarem que el mateix Joan Josep Omella, com a president de la Conferència Episcopal Espanyola, rebia ahir a la tarda, a la seu de la mateixa institució a Madrid, un grup de representants de l'associació Infància Robada. Ana Cuevas, membre fundadora de l'entitat, ha confirmat que l'associació no està d'acord amb l'auditoria encarregada per l'episcopat. A més, la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, segrestada durant un període de més de 4 anys i mig pel grup terrorista Al-Qaeda, després d'haver sobreviscut ara fa uns anys a aquesta experiència, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana que l'experiència va ser dura, però que la pregària i l'espiritualitat la van salvar. I aquesta tarda entrevistem Jaume González Padrós, professor de Teologia Litúrgica a la Facultat de Teologia de Catalunya i també president de l'Associació Espanyola de Professors de Litúrgia. Ens explicarà, ben senzill, què és un acte de consagració com el que farà el Papa Francesc demà i al qual s'uniran bisbes i comunitats cristianes de tot el món. Aquests i altres temes sense distància fins a 6:45.
Al migdia i al vespre, la informació arriba sense distància a Ràdio Estel.
L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, reclama als governants, als sindicats i als diferents agents socials un gran pacte per aturar l'increment de la pobresa. En la carta dominical d'aquesta setmana, el cardenal Omella recrimina directament als responsables polítics que no tenen aquesta lluita contra l'exclusió, diu, entre les seves prioritats principals. A partir d'algunes de les dades de l'informe FOESA per a Càritas, sobretot el fet que un 29,1% de la població es trobava en situació d'exclusió social l'any passat, el 2021, quan l'anterior, el 18, era d'un 16,9, el també president de la Conferència Episcopal ha exigit que els dirigents no desviïn l'atenció a qüestions de menys importància.
Aquesta realitat hauria de fer replantejar l'ordre de prioritats de l'acció política al nostre país. Cal que els governants abordin aquest problema i no es distreguin ni es distreguin amb temes secundaris. Fer visibles els més vulnerables amb dades objectives i rigoroses és un primer pas per mirar de canviar la realitat en què vivim.
En aquest mateix missatge, el cardenal Joan Josep Omella fa una crida a tots els responsables de la vida política i social, incloent-hi sindicats i societat civil en general, perquè ataquin de debò el nostre país i, amb un acord, la gran pandèmia de la desigualtat.
Hem de ser agosarats, valents i inconformistes. Així cal reclamar als governants, als sindicats i als diferents agents socials un gran pacte per aturar l'increment de la pobresa. No podem normalitzar el drama de l'exclusió social. Hem d'actuar per construir una societat més cohesionada.
La carta del cardenal Omella tracta aquest diumenge 4 de Quaresma la gran qüestió de la nova normalitat en relació amb els grans problemes socials que requereixen determinació en l'acció política i social. Tot i que Omella elogia els grans avenços tecnològics i sanitaris, recorda també que en el territori de l'arxidiòcesi de Barcelona 33.000 llars han passat gana l'any 2021 i una de cada tres, concretament 360.000, no poden accedir a un habitatge digne o mantenir-lo. A més, segons denuncia també l'arcabisbe de Barcelona, 390.000 persones, un 18% de la població, han deixat de comprar medicaments o pròtesis o no han pogut seguir tractaments a causa de problemes econòmics.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Passen 5 minuts de 6:45. Precisament, Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal, va rebre ahir a la tarda a la seu de la institució a Madrid un grup de representants de l'Associació Infància Robada dins del diàleg periòdic amb víctimes d'abusos sexuals comesos en el si de l'Església Catòlica. Segons fonts de l'Episcopat, com és habitual en aquestes trobades dels bisbes amb víctimes, no hi ha hagut cap comunicat de premsa ni compareixença, encara que l'associació sí que va fer públic ahir mateix una nota davant dels mitjans. Anna Cuevas, membre fundadora de l'entitat, va confirmar que Infància Robada no està d'acord amb l'encàrrec de l'auditoria a Cremades Calvo Sotelo per part de la Conferència Episcopal Espanyola i va demanar més determinació a l'hora d'afrontar aquesta xacra.
En aras de obtener verdad, justicia, reparación y acompañamiento, las víctimas y supervivientes de la Iglesia le animamos a dar un paso al frente, con responsabilidad y eficacia, siguiendo la línea del mandato del Papa Francisco, abriendo sus archivos y aportando toda la información necesaria para depurar responsabilidades. Por lo que le instamos a colaborar con la figura del defensor del pueblo, en la que nosotros, sus víctimas, depositamos nuestra confianza, en aras de esa verdad que permita reconocer esos derechos que durante tanto tiempo nos han sido negados.
Des de l'Associació Infància Robada asseguren que a la trobada han participat una quinzena d'homes i dones que, quan eren menors, van ser víctimes d'abusos per part de membres de l'Església. A més, hi van ser presents l'advocada de l'Associació Infància Robada i un capellà que treballa amb víctimes. Un altre nom propi de l'actualitat a casa nostra és el de la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, que dona aquesta tarda una conferència quaresmal a partir de les 8 a la Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona, on d'aquí a uns minuts a les 7 també començarà una celebració eucarística en què també participarà. Coincidint amb aquesta visita, la religiosa Gloria Cecilia Narváez ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel i al Setmanari Catalunya Cristiana com va viure ara fa uns anys el segrest que la va tenir més de 4 anys i mig capturada a mans del grup terrorista Al-Qaeda.
Una experiencia muy dura, pues que un poco se olvidaría así fácilmente, ¿no? Cuando pues 4 hombres armados entran, yihadistas, fuertemente armados, y pues dicen que tienen orden del jefe de llevarse una hermana. Pues una hermana de las más jóvenes se alcanzó a esconder y la siguieron. Estaban en su pieza dando duro a su puerta. La otra pues se quedó conmigo, ¿no? Y querían llevársela a ella, por lo que yo manifesté pues que yo ofrecí mi vida por ella, ¿no? Le dije, no les hagan daño a ellas, llévenme a mí, yo soy la mayor y soy la responsable de la comunidad. Y entonces, pues sí, en ese momento el hombre me cogió y dijo, ya vas a saber lo que te hacemos, te desaparecemos.
En altres ocasions, la religiosa Gloria Cecilia Narváez ha explicat a Ajuda a l'Església Necessitada que la fe i la pregària són les grans armes que li han permès sobreviure i tenir força interior durant aquesta dura experiència del segrest.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El papa realitzarà demà l'acte de consagració de Rússia i Ucraïna a l'Immaculat Cor de Maria, amb un text ja publicat en forma de pregària al qual tots ens podem unir. Volem saber una mica més del que és un acte de consagració i de les repercussions que té a nivell espiritual, litúrgic i social. Ens acompanya uns minuts per fer-ho Jaume González Padrós, professor de Teologia Litúrgica a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l'Institut de Litúrgia Ad Instar Facultatis i també president de l'Associació Espanyola de Professors de la Litúrgia. Doctor Jaume González Padrós, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Breument, què és l'acte de consagració d'un poble o d'un grup de persones a l'Immaculat Cor de Maria, en aquest cas?
En aquest cas es tracta d'una oració pública i unànime que uneix a tota l'Església per implorar la pau i consagrar precisament a l'Immaculat Cor de Maria tota la humanitat i especialment aquestes dues nacions que són uns bressols esplèndids des de tota la seva tradició de veneració a la Mare de Déu. Per tant, podem emmarcar aquest gest de consagració dintre del que és la gran pregària d'intercessió constant de l'Església, que, unida al seu cap Jesucrist, el gran intercessor, preguen al Pare. I això ho fem de la mà de la benaurada Verge Maria.
Sí, no, deia que és, per tant, un acte espiritual, però també litúrgic, no?, podem dir?
Podem dir que és litúrgic en el sentit, doncs, que la pregària està envoltada també d'un marc litúrgic, i perquè la pregària, d'alguna manera, és una intercessió que, d'alguna manera, brolla de la gran intercessió que és la litúrgia i que porta cap a la gran intercessió de la litúrgia.
Mossèn González Padrós, en aquest cas, amb el Papa consagrant Ucraïna i Rússia, podem dir que hi ha uns efectes de cara a l'acció i al treball per la pau, també? Des de la fe hem de creure que sí, no?, que aquesta pregària tindrà unes repercussions.
La pregària el que fa és teixir aquesta comunió dels homes amb Déu, o si es vol, acollir aquesta comunió que Déu, que és el Déu de la pau, el Déu de la veritat, el Déu de la justícia, el Déu de l'amor, vol teixir amb la humanitat. Aleshores, això què significa? Això significa que si nosaltres ens unim a aquest amor diví, ens unim a aquesta voluntat de veritat que és Déu i que ens adreça a Déu, aleshores, evidentment, les nostres obres tindran una rectitud, una veritat, tindran una qualitat d'amor, de reconciliació, de pau, de justícia, que faran que la humanitat sigui autènticament més autèntica i més justa.
Avui parlem amb Jaume González Padrós, professor de Teologia Litúrgica i president de l'Associació Espanyola de Professors de Litúrgia, entre altres tasques. Finalment, li volem preguntar també què representa el fet que esglésies de tot el món s'assumin a aquesta convocatòria al mateix dia i de manera gairebé simultània. Això, perquè ho entenguem, és una crida del Papa que pot seguir tot el món i que s'ha difós molt, no?, també gràcies a les noves tecnologies i als mitjans de comunicació que són tan immediats avui dia, oi?
Exactament. És a dir, això ho fa possible, això ho fan possible aquests mitjans. De no ser per ells, evidentment seria impensable que en cosa de 2 o 3 dies tot el món pogués assabentar-se d'una pregària i unir-s'hi. Per tant, seria impossible, no? Aleshores, està clar que no, diguem-ne, la força d'aquesta realitat espiritual no rau en una simultaneïtat material, perquè això, diguem-ne, només ho podem fer nosaltres en aquest segle XXI perquè en tenim els mitjans de comunicació.
Clar.
I, per tant, seria una gràcia espiritual que hauria estat negada a la humanitat creient el cos de Crist durant segles. Evidentment, això no és possible. Aleshores, no es tracta de pensar que hi ha una força especial per aquesta simultaneïtat, sinó que el que es tracta és que, gràcies a tots aquests mitjans que tenim ara de comunicació, es pot fer evident allò que és la unitat de tot el cos de Crist, juntament amb el seu cap i sota l'esguard i de la mà de la benaurada Verge Maria, aquesta pregària unànima de tot el cos de Crist, juntament, junts, al Pare amb Maria. I això, evidentment, és una gràcia espiritual immensa.
Serà demà, començarà a les 5 la celebració penitencial presidida pel Sant Pare a Roma, i precisament a l'hora d'aquest programa, 6:45, ja ho podem anunciar, està previst que puguem connectar en directe amb el moment en què el Sant Pare recitarà aquesta pregària de consagració, que ja s'ha fet pública, per exemple, en el web de l'Arcabisbat de Barcelona, església.barcelona, i segur que en altres llocs, en moltes parròquies, ja ho estan publicant, en català i en castellà, en el nostre cas, i, per tant, ens hi unirem tots de la manera millor que puguem. Moltes gràcies, mossèn Jaume González Padrós. Recordem que aquest tipus d'actes de consagració tenen precedents. Si no recordo malament, l'any 1980, Joan Pau II va fer una consagració de tot el món i n'hi ha hagut moltes, oi? Això no és nou.
Exactament, no és una realitat nova, perquè el que és la substància d'aquest tipus d'actes no és nou, sinó que forma part de la mateixa revelació cristiana,
sí,
que és pregar com un sol cos, juntament amb el cap, que és Jesucrist, el Senyor de la Glòria, pregar pel Pare. I, per tant, això,
gràcies,
evidentment, forma part del nostre ADN de cristians, de batejats.
Gràcies, doctor Jaume González Padrós, liturgista, també col·laborador de Catalunya Cristiana. Una abraçada.
vosaltres. Una abraçada.
Adéu-siau. Fins aquí, Sense Distància. Us deixem amb les Vespres de Montserrat.